Magí Camps, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Magí, el crític i escriptor? No sé si millorarem el que deia ara la Mònica Terribas sobre la figura d'en Josep Maria Espinàs. Magí.
Oh, aviam, jo penso que ha fet un retrat molt precís, perquè era això, sobretot, l'Espinàs, no? Una persona molt, molt senzilla, molt observadora, no jutjava. És que ho ha dit molt bé la Mònica. Amb el llibre del teu nom és Olga, va aconseguir trencar una paret, no? Va tirar a terra una paret d'aquesta gent que no es parlava, que antigament fins i tot se l'amagava a casa, no? Ell va fer aquest llibre tan tendre, gens paternalista, un llibre objectiu, adreçat a la seva filla, i allò va ser... Jo crec que va ser un pas molt important, no?, en la nostra societat per entendre molt més bé aquest món, no? I pel que fa a la seva tasca, doncs, aviam, ell va començar fent novel·la, després ja ho va dir que ell de novel·la allò li portava massa temps, i es va dedicar molt més a fer aquesta crònica diària, aquests articles, aquests viatges a peu... Que va recórrer, com que quan se li va acabar a Catalunya, llavors jo va recórrer tot Espanya, i vull dir, van aquí, van allà, van a Costa de Morte, i sempre explicant, buscant la cosa més humana de les situacions, no? la cosa més quotidiana, d'alguna manera. Ell no volia fer una gran literatura, i en canvi, sense voler fer una gran literatura, va fer una literatura enorme.
Marius Carol.
Jo crec que era un home que sabia fer dues coses que poca gent avui sap fer. Una és escoltar i l'altra és observar. Quan ell explicava, quan feia aquests llibres de viatges, clar, ell deia, jo no podia arribar allà i preguntar-li el primer que em trobava assegut a un banc a la plaça del poble, i com esteu i què feu, no? O sigui, ell intentava, quan hi havia un grup de gent i tal, formar part del col·lectiu, i en un moment donat dir... Us heu fixat la punta del núvol? Aquest? O sigui, introduïa un element, en fi, que no estava en la conversa, un element, diguem, d'aquest que li agrada parlar a tothom i que no compromet a res... I a partir d'aquí s'integrava en la conversa, no? I jo crec que dues coses que com a periodistes hem de prendre de l'Espinàs justament és això. Primer, escoltar més, i després observar més. És a dir, que pugui fer un llibre, com aquests llibres de viatges, d'un viatge als grans magatzems, demostra la capacitat d'escoltar el país, d'escoltar les petites coses, de fer petites cirurgies en la vida quotidiana, amb la mirada d'aquella dependenta o amb l'aparador de les mitges. Esclar, això serà... Primer, has de conèixer molt bé l'idioma. I després, has de ser capaç de convertir anècdotes en categories, no? Jo crec que això el definia també molt, no? Era un... I com a persona... No era fàcil d'entrevistar-lo. Era un home que havia entrevistat a molta gent. Havia tingut un programa a TV3 que, en fi, que va ser un model de, segurament d'entrevista. Però un home que li agradaven les frases curtes. O sigui, no era un home de grans subordinades. Però eren frases curtes que, carai, amb aquelles 4 o 5 paraules hi havia molt més contingut del que tu podries esperar, no? I sovint... Hi havia un punt d'ironia que jo crec que li falta una mica al nostre país. El nostre país, últimament, anem una mica forçats, estem una mica enfadats, no? I aquest punt d'ironia t'ajuda moltes vegades a dir les coses, a fer una clocada d'ull amb el que no pensa com tu. I jo crec que això, Espinàs era un home d'una gran transversalitat en aquest sentit, no? Sí. Que és que... en general, la societat catalana se'l va fer seu, era un dels seus... Jo havia estat... Bueno, era una cosa que quasi bé t'humiliava. Tu anaves a... Encara que haguessis guanyat un premi, el que sigui, anaves un dia de Sant Jordi a signar llibres al costat de l'Espinàs i desapareixies, perquè hi havia una cua de gent tremenda. I llavors et deia allò de dir... aixeca't, Màrius, què fas? Dic, què vols dir que t'aixequis? No, és que no et veuen, és que la meva cua està impedint que et vegin.
No, però
i tu t'aixecaves, i clar, alguna gent, doncs, bueno, mira, i el Màrius i no sé què, no? I,
llavors... El Xavi Bosch sempre explicava, diu, mira, no et perdis mai quan la firma de llibres de l'Espinàs, no només per les cues, sinó perquè ell s'aixecava.
Sí.
Ell sempre estava dret.
Per això a mi em recomanava que m'aixequés.
Si normalment l'escriptor, quan va firmar llibres per Sant Jordi, estava assegut. Ell sempre estava dret. El marge que era molt alt, era com un Sant Pau. Llavors això el feia que el miressin. I des d'aquí, avui que tothom entrevista la Isabel Martí, perquè la Isabel Martí és una persona important, que ho és...
És que és clau.
És que hi ha una persona que és tan clau o més que ella, que ningú la podrà entrevistar, perquè malauradament està malament, que és el Sebastià. Que és la persona que el va acompanyar a la majoria de viatges a peu. Que era la persona que, amb la qual l'Espinàs i la dona i la Olga, la seva filla, anaven a dinar molt sovint, que és un restaurant magnífic, que es menja un bacallà magnífic, que està al Major de Sarrià, passada a la plaça al costat del Foix, que es diu Cala Teresa, i allà un dels propietaris que hi havia, que era en Sebastià, l'acompanyava en tot aquest recorregut. Clar, avui a La Vanguardia expliques com s'ho feia Espinàs, Magí, per mantenir converses amb els veïns dels pobles que visitava. No, tu creus que llegir Espinàs és clau per entendre el país?
Home, evidentment és una manera d'entendre el país de veritat, el país de la gent, no? El Màrius ho ha dit molt bé, aquesta cosa del cap de núvol que deia ell, no? D'entrar a la conversa més planera, de conèixer les inquietuds de la gent, no les grans inquietuds, no els grans objectius de la vida o del país, sinó el dia a dia. I llegir-lo a ell, llegir la columna diària que feia, jo recordo les columnes de l'Avui, que jo me les llegia amb una devoció extraordinària, perquè ell deia, jo només necessito una idea i a partir de la idea ja faig la columna. Després, quan em va arribar a mi el moment d'escriure alguna columna, sempre pensava el mateix, és que l'ofici d'escriure ja el tenim, només ens falta tenir la idea, perquè clar, si no saps què has d'escriure, malament rai, no? I ell demanava aquella idea i a partir de qualsevol cosa ben petita, ell desenvolupava tota aquella estampa, que era una estampa costumista moltes vegades, que no era gens entonada, que no era gens de donar lliçons, de jutjar ningú, com ha dit la Mònica. És a dir, era una manera de fer un periodisme que avui dia n'hi ha pocs, perquè tots, d'alguna manera, els diaris i les ràdios i les teles van plenes de gent que ens volen donar lliçons. No? I ell les donava, però les donava d'una manera molt més subtil i molt més elegant, evidentment.
Per cert, que he dit una cosa abans, que m'ha escoltat el Rafael Nadal, però no oblidem que el director del periòdico que fitxa el Josep Maria Espinàs de l'Avui és en Antonio Franco, que és qui el porta al periòdico, vaja, important, vaja, un personatge important. Per cert, ja per acabar, que són 2 minuts que falten per 9:15, hi ha una cosa que hauríem de comentar, que és que ell va ser també... Ell va fer moltes coses, com deia la Mònica, com deia el Màrius, com deia el Magí, que és programes de televisió, col·laborador de grans programes de ràdio, columnista, llibres...
Però va fer una cosa molt important, que ell es protegia molt. És a dir, ell, jo recordo que a mi em havia dit, una de les coses que jo he decidit, i com que ho he decidit d'una forma molt rotunda, i mai he cedit, no només ho he decidit, sinó mai he cedit, això em dona més temps. És a dir, jo no vaig, encara que em convidin, doncs, a fer el pregó de no sé quin poble, no vaig a la presentació, a presentar un llibre de no sé qui. Tal. O sigui, no és que sigui mal educat, és que jo el temps l'haig d'aprofitar i no en tinc tant. I això li anava molt bé perquè... Això que tots fem i que ens distreu, i que ens agrada, eh? Alguns fins i tot ens agrada, ell ho tenia molt ben situat. És a dir, escolta, jo tinc unes hores al dia i les haig d'aprofitar. Perquè, a més, ell era un grandíssim treballador. Mm-hmm. És un home, diguem, que no volia permetre's perdre el temps. Què volia dir perdre el temps? Això no volia dir que no es pogués posar, doncs, assegut al sillonet del principal de casa seva i mirar la gent passar al carrer, perquè moltes vegades allà trobava una història. Però, en canvi, diguem, no volia aquesta distracció literària que moltes vegades doncs, ens fa perdre hores.
No, i això ens ho explicarà segur millor la gent que estava ara els darrers anys al seu costat, no? Però la Isabel, que ha sigut persona clau per construir, podríem dir, tot el que ha sigut l'Espinàs que ens ha arribat. La campana és importantíssima des d'aquesta perspectiva i la feinada que ha fet la Isabel, però ell, en els darrers anys de la seva vida, va decidir que les energies que tenia les dedicava a les coses que volia fer, no? I, per tant, doncs, si sortia menys de casa perquè escrivia més, sortia menys de casa, si li costava. És a dir, va automàticament generar la racionalitat de la seva vida quotidiana per, com deia el Màrius, fer exactament el que li agradava fer, que era escriure, no?
Isabel Martí, bon dia.
Bon dia.
Com et sents?
Ai, no ho sé, ja. Agraïda, sobretot agraïda, pel que m'ha donat la vida.
Agraïda.
Agraïda, profundament agraïda. Perquè està al seu costat, o sigui, qualsevol ciutadà de Catalunya, qualsevol lector, està agraït a l'Espinàs. L'Espinàs te porta vida, l'Espinàs te porta pacificació, l'Espinàs sempre és bo. Però clar, tenir la sort d'haver treballat amb ell tants anys i haver compartit tantes hores, bueno, no sé qui seria jo sense ell, no? I, per tant, estic profundament agraïda.
Quan el vas conèixer?
L'any 84. Jo treballava de secretària a Enciclopèdia Catalana i ell era assessor literari de l'editorial Proa, i feia la publicitat també, no sé si sabeu que també era publicista, i allà em va dir, va, que tu vals, vinga, et dono un llibre i comença l'editorial, que tu vals. I ell sempre va ser molt generós amb els altres. Era tan intel·ligent que li sobraven les hores. Sabia què havia d'escriure ell, què volia escriure, però no volia passar-se, no volia dir, oi, hòstia, això que escrivia d'estar, no, no. Quan havia fet la seva feina, com que la feia ràpid, amb una eficàcia, amb una precisió, no havia de pensar mai les coses dues vegades, jo crec que era un superdotat. El seu cervell treballava amb una velocitat i amb una precisió de gran escriptor. Llavors li sobrava temps per fer cançó, per fer editorials, per fer música clàssica, per fer publicitat, per fer... La seva vida donava molt de sí i, en canvi, cada dia vivia amb calma, cada dia vivia pacíficament, cada dia vivia com si sempre li sobrava temps, encara que fes mil coses. Era un savi de la vida i un intel·ligent extraordinari.
Molta gent li va perdre la pista d'en Josep Maria Espinàs quan va decidir deixar d'escriure els articles del periòdico, quan va decidir apartar-se de la literatura. Et preguntaré un parell de coses. Com han estat aquests últims anys de l'Espinàs?
Difícils, durs. No he protestat mai, però he estat molt trist. Ell se'm va adonar que la vida l'anava deixant, primer, que el cervell l'anava deixant. I avui he trobat un paper que ho diu. La vida ha sigut molt generosa amb el meu cap. M'anirà deixant, ho he d'acceptar, però ho ha patit. I ha patit físicament. Sort que ha estat molt ben cuidat. Aquest últim temps estava en una residència. Vull dir, des d'aquí, fer un elogi, no totes les residències són horribles. Amb ella, ben esguard, l'han cuidat i cuiden ara la Lina, la seva dona, com dos prínceps. I, per tant, ha sigut trist, ha sigut llarg. Ell sempre m'havia dit, si no escric, no vull viure. Ha sigut llarg. Ha sigut llarg. Però ho ha aguantat amb la seva elegància i sense protestar. Només a vegades li queien dos llàgrimes. Però no passava d'aquí. Ara, per sort, és el cel de la seva Olga. I, per tant, doncs, que descansi.
En algun calaix, en algun armari, hi ha algun text inèdit del Josep Maria Espinàs?
Sí, bastants, molt bastants, perquè començava moltes coses. Té des de, jo què sé, ara recordo un llibre que ell havia començat a fer, per exemple, sobre, per nens, sobre l'espai i el temps. Era, segurament és l'eix de la seva literatura, és espai i temps. Ell diu que tot el món cultural, el món filosòfic, s'han preocupat sempre del temps i el temps i el pas del temps i el pas del temps. I ell deia, el temps està fora del nostre abast, el temps no el controlem, el temps no té... L'important és l'espai. L'espai és el que dibuixa els homes. L'espai és el que ens configura. Jo no sóc el mateix el dia que vaig a la ràdio, davant del micròfon, que quan estic a casa amb la màquina, que quan sóc dalt de l'autobús, l'espai és el que ens fa. I tota la seva literatura sempre és buscar un espai i posar-hi homes al mig i veure com reaccionen. Per tant, aquest original, en què ell intentava explicar als nens aquesta diferència entre espai i temps i com l'espai és tan important i com ens dibuixa i que en l'autobús acceptes que la gent estigui enganxat a tu i que, en canvi, si estàs al Prat i algú se't posa allà enganxat, dius, ui, aquest em molesta. Era, té això, té un llibre sobre els enterraments, una sàtira sobre els enterraments i la mort i l'excessiva transcendència i l'acceptar, i deia, però si és normal, ens hem de morir. No, sobretot, per favor, a mi sempre em va demanar que... I això m'agradaria dir-ho aquí, perquè escampeu, si podeu, a l'enterrament que la gent no aplaudeixi. I ell deia, la mort no és un espectacle, per favor, no aplaudiu. El millor que es pot fer en un enterrament és fer el mateix que fa el mort, callar. I això m'agradaria que la gent ho escoltés, perquè no li agradava gens aquesta moda que s'ha posat tant a d'aplaudir. Però entenia la mort d'una manera tan natural, que formava part de la vida, que darrere d'ell doncs vindria un altre, i un altre que era un cant a la vida constant, ell, a la seva i la dels altres. La vida era l'important, i la valorava cada dia i l'escrivia cada dia. Visca la vida.
Per tant, t'has demanat no, que la gent no aplaudeixi els enterraments, cosa que, per cert, està molt de moda, eh? Com ara comentaves,
sí,
que és una cosa...
No, ell ho trobava una falta de sensibilitat. Deia, però què es pensen, que van a un teatre? Què és això? O sigui, no sabem ja distingir una mort d'un espectacle. Hem d'aplaudir més el que ha parlat millor i el que, pobret, li costa més, en aquest no tant. Ho trobava, no en tenia. Parlaves ho trobava de... que era tan bonic el silenci. Com a bon escriptor sabia el valor del silenci.
Parlaves ara d'un original sobre l'espai-temps explicat per nens, cap a nens. Expliques que hi ha un llibre sobre els enterraments de manera irònica, un llibre, un text.
T'he escrit una cosa que em va fer molta gràcia, com que quan feia els vells a peu i la gent deia això no és literatura perquè no és novel·la i no sé què, tota aquesta història, que amb ell també li... no la trobava intel·ligent, no?, entre aquesta divisió en què per ser literatura ha de ser novel·la, quan ell trobava que precisament els arguments és el menys literari, no?, que la prosa és l'important, que el ritme és l'important a la vida, que era un home que defensava i que, ja et dic, els arguments no l'interessaven. I va escriure llavors un llibre, quan, arran de l'un dels vells a peu, va dir, doncs mira, saps què faré ara? N'escriuré un que me l'inventaré. I és clar, és exactament igual que els altres. Diu, a veure llavors què diuen. També trobaran i resulta que me l'hauré inventat. Quina tonteria dividir la literatura entre ficció i no ficció. La literatura és ritme. La literatura és personalitat. La literatura... I això és igual si és novel·la o si és ficció. Què més dona?
Escolta'm, això que has tingut tu la sort de llegir, tindrem la sort de llegir-los, la resta de la societat que vulgui fer-ho?
No ho sé. Jo ja saps que ja no sóc editora, la campana es va vendre, i ja m'agradaria a mi. És un país el nostre que té una mica oblidadís, i sembla que tot tira sempre avall. No sabem sumar ni guardar tot allò de bo que ens ha passat, i ho dic per tanta gent, no?, que jo m'agradaria que la veu de l'Espinàs, que la seva literatura, perquè precisament... Si la seva identitat era tan seductora, els seus llibres són iguals, perquè entre la seva literatura i ell no hi ha cap diferència. El temps allà al costat, jo aquests dies que l'estic ja llegint per estar al seu costat, dic, Isabel, quina sort, me n'he donat d'una manera tan clara, si el tinc allà, si és ell. Si no hi ha diferència entre el que escriu i ell.
Perquè, Isabel, perquè aquests textos puguin sortir a la llum, de què depèn? És a dir, la Lina, per exemple, o la seva esposa, o tu heu de donar el vistiplau a qui ara té la propietat de la campana, que si no me'n recordo malament és Penguin Random House Mondadori?
Sí, o sigui, entre la Lina, els seus fills, que són els hereus, evidentment, però jo que me n'ocupo, no sé, la veritat és que hi ha una entesa total, no, una confiança infinita, i el dia que hi hagi un editor, sigui la campana, sigui el que sigui, que digui, escolta'm, a veure, va, què fem, doncs, evidentment, serà fàcil posar-se d'acord.
D'acord. Vull fer un parell de preguntes. La primera és, com està... Hi ha una persona que, recordo que un dia aquí a l'estudi, crec que hi estaves tu també, Isabel, va estar aquí amb nosaltres al darrere, que era en Sebastià. Te recordes o no? El Sebastià, la persona
sí,
que...
Sí, el Sebastià em sembla que no està gaire bé.
Correcte, no està gaire bé, efectivament. El Sebastià és la persona que l'ha acompanyat molts en aquest camí a peu per... Qui l'acompanyava era en Sebastià, que era el propietari d'un restaurant de Cala 3, oi?
Sí, senyor.
I que era qui l'acompanyava a totes aquestes caminades, no?
Sí, sí. El Sebastià el va acompanyar a molts viatges. Mm. I a les Pines li agradava molt anar amb el Sebastià perquè era un home discret, que no l'atabalava, que no li volia, saps? Sinó que el respectava, que a les Pines anés ell en el seu aire, amb la seva llibreta, el seu bolígraf, anar apuntant, anar observant, anar mirant, i però el Sebastià em sembla que no està gaire bé. Mm. I tots han durat tant, tots són tan sants.
Sí, sí, sí. I la Lina?
La Lina, mira, la veritat és que, pobreta, en aquests moments no sé com, perquè no he parlat aquest matí amb els seus fills, no sé com deu estar, pobreta. Ell està amb el cap molt clar, cada dia llegeix el diari, el cap molt clar, però té el cor delicat, i els hi feia angúnia haver-li de dir que l'Espinàs era mort, perquè porten 70 anys casats. L'Espinàs ocupava... Era un home, allò deia el del Sánchez Pinyol, era un gegant, però que no feia ombra a ningú. I, per tant, el dolor, no sé com ho encaixarà. La veritat és que no hi he parlat, però només hi penso i m'esgarrifo.
70 anys de casat, Isabel, 70.
I sort que no a la residència, o els fills, doncs, la cuidaran, perquè està molt ben tractat i està molt ben cuidada. Sí, és així, però és una sort haver pogut, no?, viure tants anys i tan ben acompanyat i haver viscut tantes coses. No tothom té aquesta sort. I la mort, com deia el Josep Maria, ens arriba a tots. I tenia sempre una frase que la tenia molt present, que deia, mira, la mort, la fosa comuna del temps, no? Aquella frase que cantava Brassens i que li agradava tant cantar, la fosa comuna del temps, i ell deia que ens iguala a tots, no? Tots som iguals, un cop morts. I crec que aquesta frase, que sempre la tenia present, és una de les claus que li donava aquesta... Si allà serem tots iguals, perquè no som ni aquí. A les Pines no hi havia classes, no hi havia diferències, tothom era interessant, tothom valia. Tenia un respecte per cada condició humana, cada individu, que jo crec que de les coses, aquest respecte que es respirava sempre al seu costat per tot i per tothom, per això va fer els viatges a peu, per escoltar la gent anònima. Era la seva... Sí, jo crec que la seva obra és sobretot escoltar la gent anònima. El poder no li interessava gaire. Magí... Li agradava la gent anònima.
Magí Camps, vols dir alguna cosa més, Magí?
No hem parlat dels 16 jutges, que jo em sembla que volies treure, però...
Sí, endavant, no hi faltaria.
No, només dic que va ser un dels impulsors, no. Justament això que deia la Isabel del Georges Brassens, de la cançó francesa, que ell era un enamorat, també era la moda de l'època, no? I que ell doncs, va ser un dels que va voler traslladar aquí a casa nostra aquesta cançó protesta, cançó reivindicativa, digue-li com vulguis, i va començar amb... També feien cançons molt populars, jo recordo una que es deia L'Agenda, o una altra que es deia Cap al Futbol.
Ui, sí.
Unes cançons Cap al Futbol, eh? Sí, te'n recordes,
sí,
Mari?
Sí, sí,
és que m'ha vingut la imatge, feia... Oh, quan se sentia l'estrofa, no?
I llavors...
Com diu?
L'Isabel.
No, que jo anava a dir, perquè tens molta raó, s'ha de parlar de la cançó, perquè jo crec que al final tots els articles de l'Espinàs, tants llibres que són de textos breus, la seva vida és com una cançó. La cançó era la gran peça literària que ell portava al cor. Ell sempre deia, una cançó, una bona cançó, no és res més que una mica de música, una mica de lletra i una mica d'interpretació. L'equilibri entre aquestes tres coses, això fa una gran cançó. I aquest és el seu lema, i aquesta és la seva manera, i els articles, i és el ritme, i és la petita història, no grans arguments, no hi ha assassinats, no cal. És la melodia, la literatura és melodia, i ell tenia una orella, fins i tot ara ja, assegut a la cadira de rodes, molt de pau parat, tenia una orella fina, que aixecava el cap quan sentia una veu, que identificava la música, la literatura és música, ell deia... Si una cançó no són notes, la literatura no són paraules, la literatura és tenir un ritme, tenir una melodia. Els escriptors que són escriptors de veritat tenen una melodia interna, tenen una música que els porta una pàgina darrere l'altra. Per això ell podia escriure ràpid, sense parar, perquè seguia la melodia, la seguia. És tenir una estructura interna que t'identifica i que et dona la teva personalitat. La literatura és música.
Algun comentari més?
Una cosa, digues. Jordi.
Digues.
No, així. Que justament avui en Pàmies parla l'article sobre l'himne del Barça i diu justament que evita la grandiloqüència. És a dir, una cosa com l'himne d'un equip de futbol, que és la cosa més, per dir-ho d'alguna manera, testosterònica del món, no? I ell ha fet ell va escriure un himne de plegar la gent del nord, del sud, de tot arreu. És a dir, una cosa ben com era ell, no? Com era ell, que va saber reflectir. Jo penso que l'èxit de l'himne del Barça justament també ha sigut això, no?
Mira, el que diu l'Espinàs avui... Ai, l'Espinàs, en Sergi Pàmies sobre l'Espinàs, que és que l'ha llegit aquest matí i diu: avui que amb certa histèria necrològica intentem honorar-lo, penso en la multitud d'escriptors, periodistes i lectors que el van admirar i apreciar, i rellegeixo el que va escriure sobre els epitafis. Acostumen a ser pensaments lírics, sentimentals o suposadament filosòfics perfectament prescindibles. Això ho deia el llibre El meu ofici, publicat per la Campana, que Isabel Martí va convertir en la seva segona família. Escriu avui, entre moltes coses, en Sergi Pàmies, que, per cert, un petit comentari que no me'n puc estar. Ho fa a tots els clubs de futbol de primera divisió, però el Barça també ho fa. Tinc la percepció que quan s'homenatja algú hi ha aquesta voluntat de que passi ràpid per estalviar els xiulets que pugui haver-hi a la graderia. Quan els xiulets de la graderia agafen més la força que l'homenatge que has de fer a la persona a la qual li estàs retrent, em sembla escandalós. És a dir, ahir que 20 segons l'autor de la part de la lletra de l'himne del cant del Barça tingués només 20 segons amb una cançó de Nadal, per cert, deixa-m'ho dir, que la cançó que toquen amb el cello és una cançó, una peça nadalenca. Home, no sé jo si és un gran homenatge per una persona que és capdalt per entendre el que és la història del Barça a partir del seu himne, que
val, és per començar musicalment. Tens tota la raó, però val a dir que van ser 20 segons que la gent es va aixecar i el silenci realment es podia tallar. O sigui, al final... aquest és un acte repetitiu, que la gent el que vol veure és el partit, etc. Però ahir es notava que hi havia alguna cosa més, no? O sigui, la gent, davant de la figura de l'Espinàs, jo crec que es va sentir que havia perdut alguna cosa que li pertanyia, no? I en aquest sentit, tens tota la raó, hi ha coses que no les pots enllestir en 20 segons i de pressa i corrents, però com a mínim no va haver-hi una sola veu, diguem, que trenqués aquest silenci.
Coses que he rebut, missatges que he rebut aquests últims moments. La Marta Pons, que coneixem i estimem molt amb la Mònica Terribas, doncs veia un missatge dient que tenia lletres infantils als anys 60, també en va fer, i en les 26 cançons infantils d'en Francesc Borrull, l'Ostrell em diu que cap al futbol la cantava el Delfí Abella, és veritat, i en Jordi Margarit em diu que Lluís Serraima va redactar el manifest per la nova cançó l'any 59. La primera cançó ran d'aquest manifest és A la vora de la nit, del Josep Maria Espinàs. Un i altre, manifest i cançó, posen en marxa el que serien, com ara comentava en Magí Camps, els 16 jutges. Escolta, moltes gràcies de bo, Magí i Isabel Martí.
No, Isabel, una abraçada.
Ara deia l'Isabel, perdona, fa uns moments, Isabel, deies amor sol, amor... trist...
No, sol no.
Perdó. Amor trist, tu creus que li ha faltat un...
Amor sol, perdó. Molt cuidat, però ell era conscient, era molt sensible, molt intel·ligent. Ell va adonar-se de que anava perdent facultats i, per tant, ell estimava la vida moltíssim i, per tant, això li ha sigut dolorós. Ho sabia perfectament, ja em dic, ell tenia, no trobava que no s'havia de dramatitzar, tu mateix has llegit un text que deia, escolteu, per favor, i ho deia, per favor, el meu enterrament, no grans parlaments, no llargs, no grans, una mica de música, una mica d'alegria, i que al sortir, sobretot, la gent no parli ni de futbol ni de política, parleu del temps, parleu de... ell era això, i per tant sabia que la vida... Ell era una larga... a favor de la vida, la d'ell i la dels altres, i darrere d'un en ve un altre. Acceptava on era... però és clar que va patir perquè va anar perdent facultats i ha tingut una bellesa llarga i ja ho he dit, ell sempre va dir si no puc escriure no vull viure. I respirava a través de la literatura i aquest desenganxar-se de l'escriure li ha sigut trist.
Aquest matí, Isabel, a les 8 recordava, perquè evidentment què passa quan passa el temps, quan deixes d'escriure, la gent acabem d'oblidar, no? I oblidem, o no ens en recordem, malauradament. I recordava que l'Eduardo Galeano té un llibre preciós sobre... que és el libro de los abrazos, on tot el fil conductor de tot el llibre és la mort. És la mort. I el Galeano escriu en relats petits, i un dels relats diu... ni 10 personas iban a los últimos recitales del poeta español Blas de Otero. Pero cuando Blas de Otero murió, muchos miles de personas acudieron al homenaje fúnebre que se le hizo en una plaza de toros de Madrid. Él no se enteró. Doncs això.
Isabel, tampoc, perquè jo patia això dels aplaudiments, que si la gent aplaudirà, que si no sé què, diu, a fi de comptes, Isabel, és igual, perquè no hi seré, ja no me n'adonaré, i per tant no patiré, com que ell era molt partidari de les bones formes. Ell sempre deia que un dels defectes d'aquest país és que no donava importància a les formes. I deia, si una flor no té forma, no té una flor. Les formes són molt importants. I deia que als catalans ens faltava protocol i ens faltava formes, i que això era un dels defectes que feia que no poguéssim ser més del que som. I... però tenia molt clar que un cop mort, per això no en tenia els vanitosos, per això no en tenia, perquè deies, però si tots som un riu que tira avall, que tira avall. I el que s'ha de viure és cada dia mentre hi ets. I després, què més dona?
Una abraçada, Isabel Martí, un petó molt fort. Ànims i força.
A vosaltres.
Gràcies,
a vosaltres.
Que vagi bé. Són les... falten 10 minuts per les 10. Permeteu que avui haguem fet aquest homenatge a Josep Maria Espinàs. Jo crec que estem parlant d'un dels grans de la història de la literatura catalana i que... del periodisme, i polifacètic, i m'encanta haver pogut parlar amb el Magí Camps i amb la Isabel Martí. Magí, una abraçada molt forta també per tu. I gràcies.
Igualment, gràcies.